Ràdio Estel. Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Els donem la benvinguda a la taula de l'Evangeli una setmana més i també a la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Amb aquesta salutació també els fem arribar el nostre agraïment pel seguiment que fan del programa. Com ens consta, especialment en els correus electrònics que ens envien i per la participació al Facebook. Gràcies de nou. Ens trobem avui als estudis de Ràdio Estel a Barcelona per comentar amb els nostres convidats les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el quart d'Advent. Convidats que tot seguit els presentem. Monsenyor Romà Casanova, que és bisbe de Vic. Hola, què tal? Benvingut.
Molt bé. Gràcies per convidar-me.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres. És un plaer i un honor.
Sí, també
tenir,
per a mi.
Tenir cada convidat, és veritat, però especialment quan tenim un bisbe, doncs és un gaudi ben gran. De debò, eh?
El vostre servei.
De debò. Gràcies. Senyora Lourdes Campi, està casada, és mare de família i és presidenta del Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal? També ens plau tenir una presidenta aquí al nostre programa.
A nosaltres.
És un honor.
A mi personalment m'agrada donar testimoni de la fe.
Molt bé, gràcies. Doncs ara ho farà.
Ara ho podrem fer.
Ràpidament. I el nostre darrer contertulià per presentar és mossèn Xavier Segura. Hola, què tal?
Déu vos guard.
És prevere a la diòcesi de Bilbao i és doctor en teologia. Els parla Maria Marín en nom de l'equip que prepara el programa. Antoni Huguet es cuida de la conducció tècnica. Comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge quart d'Advent és del segon llibre de Samuel i del capítol 7è.
Quan el rei David s'hagué traslladat al seu palau, després que el Senyor l'hagués deixat en pau de tots els enemics que tenia al voltant, digué al profeta Natan: «Mira, jo visc en un palau de cedre, mentre l'arca de Déu està en un embalat». Natan digué al rei:
«Ves, fes tot el que es proposi al teu cor. Tens amb tu el Senyor».
Però aquella nit Natan rebé aquesta paraula del Senyor:
«Ves, digues a David, el meu servent. Això diu el Senyor. Tu m'has de fer un casal per residir-hi? Jo t'he pres del clos del ramat, de guardar les ovelles i les cabres per fer-te cap del meu poble d'Israel. He estat amb tu en totes les campanyes que has emprès. He derrotat els teus enemics i t'he donat una nomenada com la dels famosos de la terra. He destinat un lloc per al meu poble Israel. L'hi he plantat perquè hi visqui sense por. I no l'oprimiran més els perversos com ho havien fet abans, durant el temps en què vaig enviar jutges per governar Israel, el meu poble. A tu et deixaré en pau de tots els teus enemics, i ara el Senyor t'anuncia que et farà un casal. Quan t'arribarà l'hora de reposar amb els teus pares, et donaré per successor un descendent sortit de les teves entranyes, i consolidaré el seu regne. Jo li seré pare, i ell serà per a mi un fill. El teu casal, la teva dinastia, es perpetuarà davant meu. El teu tron es mantindrà per sempre».
Una escena en la que es parla de les intencions del rei David transmeses a Natan, el profeta, i com Déu comunica a Natan unes paraules per a David, que ell, el Senyor, continuaria essent present al poble a través de la dinastia de David, gràcies a la qual es consolidarà el regne en pau. Qui vol començar? Mossèn Xavier.
Les intencions de David són bones, perquè ell, després de contemplar l'acció de Déu a la seva vida, com Déu li ha fet vèncer tots els enemics, vol com correspondre al Senyor, no? Construint una casa, construint un temple. Això ell no ho farà, perquè després ho farà el seu fill, Salomó. Però en això també dona ocasió al profeta a oferir també com un missatge de part de Déu molt important, no? Com és Déu el que fa l'obra en l'home? És Déu el que edifica la casa de l'home? I l'obra de Déu són persones i són, és una presència que allibera, que construeix, que edifica les relacions, que edifica el poble, l'Israel. Crea enmig de la història un grup de persones amb les quals es pot viure el pla de Déu i el que cal és que les persones responguin generosament, que siguin sinceres, que siguin autèntiques, no? com diu la paraula, com diu l'Antic Testament de David, que era un home segons el cor de Déu, un home agradable a Déu, no? I en canvi, l'important sempre, a part d'aquesta actitud de resposta que és fonamental de part nostra, l'important és sempre contemplar el que Déu fa, no? Jo en aquesta lectura veig molt això. Hi ha la profecia també del Messies que vindrà de la casa de David i és Déu el que edifica tot enmig de la història dels homes, el seu pla, les seves, diguem, els seus plans i les seves obres enmig dels homes.
Jo li volia fer una pregunta al senyor bisbe. Per què diu Natan, digui el rei, ves, fes tot el que es proposi el teu cor? Per què no li diu que fes el que hi hagi en el cor de Déu? I en canvi li diu que faci tot el que es proposa al cor d'ell, personal.
Diu, tens amb tu el Senyor.
Això sí.
Amb tu el Senyor. Home, jo suposo que el profeta Natan, primer, crec que és una cosa bona, no? Això de que si ell vulgui construir una casa, un temple per al Déu que l'ha estat fidel, com deia abans el Xaver, jo crec que és una cosa bona. Però de vegades també cal discernir què és el que vol el Senyor. De vegades no sempre el que pensem nosaltres és el que vol el Senyor i cal fer un discerniment. I en aquest cas el discerniment el fa el Senyor parlant-li al profeta Natan perquè li digui quines són els plans de Déu. A mi el que m'agrada també, i és per pensar i per meditar, és això, no? Dir que Déu es compromet amb un pacte amb els homes. Això també és maco, és molt maco, això, no? Dir que Déu es compromet, dir, fa un compromís, un pacte amb el seu poble i fa una promesa que al rei David li donarà una dinastia per sempre, un casal per sempre. És aquesta promesa que després, aquests dies a prop de Nadal, estem a prop de Nadal, avui és dia 18 de desembre, per tant queda una setmana justa per Nadal, que Déu compleix perfectament la seva promesa i amb escreix, però compleix també el que diu, perquè és aquesta paraula, no? Jo li seré pare i ell seré per a mi un fill. I això que és per al rei d'Israel és veritat, però es compleix de manera sublim en Jesucrist, que és descendent de David, però també és el fill de Déu i li pot dir a Déu pare amb tota veritat.
No els sembla que també és molt bonic que aquí hi ha la descripció de què, d'on l'ha tret el Senyor a ell, no? O sigui, de quina experiència concreta l'ha tret per donar-li-ho tot, per donar-li una dinastia, per fer-lo cap. També cadascú de nosaltres, no sé, els animo a comentar d'on ens ha tret el Senyor.
Bueno,
de quina experiència, de quin lloc, de quin esclavatge, de què, no?
Sí, es transmet també una reflexió sobre la pròpia vida amb la qual David veu com Déu l'ha fet d'un pastor, li porta a ser rei, cosa impensable, extraordinària, que sobrepassa.
Però no perquè el pastor sigui una cosa dolenta, no?
No.
Per això.
No, en absolut. No. Però que, en canvi, diguem que sobrepassa totes les possibilitats humanes i en una, diguem, en una història normal, natural, no? I, en canvi, jo crec que cadascú de nosaltres, si anem a mirar la nostra vida, podríem trobar també aquest mateix itinerari, aquest mateix camí que Déu fa amb nosaltres, no? Jo, per exemple, podria trobar com a la meva família, en una família catòlica, cristiana, però, per altra banda, com un jove, com són ara tant els joves que deixen una mica la pràctica religiosa, això quan jo tenia els 18 anys, i, en canvi, veig com Déu, per les meves circumstàncies concretes i cadascú de les seves, Déu et ve a buscar, Déu et porta per camins que no pensaves, et fa descobrir coses que no t'imaginaves. Jo mai hagués imaginat de ser sacerdot, de ser prevera, però estic content i feliç de poder-ho ser, de poder fer aquest servei, anar descobrint tot com l'itinerari pel qual Déu et va portant, et va fent canviar i et va fent descobrir altres mons, altres regions, altres circumstàncies que tu no t'imaginaves.
També és bo que en aquesta lectura trobem com una pau. No perquè nosaltres haguem de tenir un quietisme i no fer res, sinó que jo em sembla que aquesta paraula de Déu ens convida a contemplar l'acció que Déu fa a la nostra vida i també a l'Església. Avui que estem una mica preocupats perquè diem que no tenim vocacions I em sembla que també, més que aquesta preocupació, hauríem de contemplar com Déu actua i com Déu fa. Com Déu fa una casa, una dinastia, com Déu fa les coses.
Molt bé, continuem endavant. I ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als Romans i del capítol 16.
Germans, glòria a aquell qui té el poder de confirmar-vos en la bona nova que us anuncio, en allò que proclamen de Jesucrist i que és la revelació del pla de Déu, amagat en el silenci dels segles, però que ara ha sortit a la llum per la decisió del Déu etern, d'acord amb els escrits profètics, i ha estat posat a l'abast de tots els pobles, perquè siguin obedients a la fe. Déu és l'únic ple de saviesa. Glòria a ell eternament per Jesucrist. Amén.
Pau lloa Déu pel seu pla, que consistiria en que tots els pobles coneguin Jesucrist, més enllà de tota frontera. És la bona nova, la gran notícia que ha d'arribar a tothom. A vegades sentim a parlar de bona nova, però realment ho notem com una experiència en allà, en els ambients cristians on vivim. Què els sembla? O comenti una altra cosa, el que se m'ha corregut això. Senyor bisbe, vol començar vostè?
Sí, evidentment que és la bona nova, i aquí Sant Pau, al final de la carta als Romans, aquests fragments són els darrers de la carta aquesta, i acaba fent aquesta doxologia, donant glòria a Déu per la bona nova que ha arribat a Roma i ha arribat a tots els llocs on s'anuncia l'Evangeli, i a més també com experimenta Pau, com aquelles persones van transformant-se i van vivint aquesta bona notícia, que la carta als Romans és clara que és aquesta bona notícia, que som salvats no per les nostres obres, sinó que som salvats per Jesucrist. Aquesta és la bona nova, la nova és Jesucrist. Som justificats, som salvats en Jesucrist, ell. No perquè siguem perfectes, sinó que la salvació ens ve de Jesucrist. Aquesta és la bona nova que anuncia Pau ben clarament.
I perquè en alguns moments de la història de l'Església se'ns ha proposat escalar la santedat o la perfecció més com una cosa personal, com un projecte personal, com un esforç personal, i en canvi aquí sembla que ens ve donada la santedat com un to.
L'Església no, sí, això han sortit alguns de l'Església.
Alguns de l'Església.
Sí. He de distingir això,
No, jo com que sóc una mica ignorant de coses de l'Església.
No, és ignorant.
És per parlar, per parlar.
A veure si... Però és veritat, dins de l'Església, que a vegades ens han dit que l'experiència cristiana és molt difícil.
No, que aquesta idea, aquesta carta de Sant Pau, és també cara per això, que també la carta als Gàlates, si no tinc confós, no? És aquest tema com ells viuen l'Evangeli de la gràcia de Déu, de l'amor de Déu gratuït en Jesucrist, i com després apareixen alguns que comencen a posar normes i coses que han de complir més enllà, i com que l'important és fer allò perquè sóc jo qui en salvo, en justifico. En canvi, això és una realitat que ha aparegut sempre a l'història de l'Església, i cadascú també personalment.
Però jo recordo que hi ha gent, Santa Tereseta de Lisieux, que ja diu que va al cel amb un ascensor. Sembla que en aquell moment també ella va tenir com uns problemes, no?, a ser acceptada, perquè es veia l'experiència cristiana més com un esforç, com un guanyar-s'ho, i en canvi aquesta carta d'avui ens fa veure molt la gratuïtat, no?
Totalment.
Jo crec que també aquesta lectura ja ho explica, perquè parla de la revelació del pla de Déu amagat en el silenci dels segles. O sigui que el pla de Déu està i és present a la història. A l'Església sempre hi ha persones que amb la seva llum també concreten a cada època de quina manera s'ha de viure. Però després també hi ha altres elements que estan en lluita amb la cultura, amb les influències, i com l'Església, tots sabem, està constituïda d'homes de sants i de pecadors, i també Joan Pau II va demanar perdó pels pecats de l'Església, i és una actitud que hem de conservar i que hem de tenir també amb una sana comprensió de l'Església com a realitat humana també present. Doncs no sempre tot és clar i transparent, i a vegades s'ha d'anar progressant, s'ha d'anar descobrint, s'ha d'anar... I jo crec que és evident que a l'experiència cristiana hi ha unes experiències intenses de sinceritat, d'autenticitat, de generositat. El cristià ha de prendre decisions a la seva vida, no es pot anar deixant portant, o és una cosa així com un buenisme de ser bona persona, així com si fos fàcil i còmode. No és així, hi ha experiències intenses, fortes. Però al mateix temps és prendre consciència d'aquesta acció de Déu a la pròpia vida, no? És deixar-se portar, és deixar-se conduir per Déu. No som nosaltres els que edifiquem la casa, no? Que és el que el profeta Natan li diu al rei David, no? És Déu el que fa la seva obra en nosaltres quan nosaltres li deixem fer. I el que hem de fer és, més aviat, aprendre a no posar obstacles, a deixar-li fer a Déu, perquè a vegades amb les nostres iniciatives, que ens pot semblar que són positives, podríem, sense adonar-nos, no estar fent la voluntat de Déu, sinó fer la nostra.
Però també hem d'arreglar els temples que tenim a les nostres
evidentment, parròquies. Evidentment, sí, ah. No, una cosa no treu l'altra. Però sobretot aquesta actitud contemplativa que sortia abans també, no? Que l'hem de cultivar entre els cristians, per saber també valorar les prioritats, el que és fonamental, el que cal subratllar i el que cal deixar, i sobretot contemplar l'acció de Déu i posar tota la nostra actitud i tot el nostre gest i moviment per afavorir l'acció de Déu amb el nostre cos, no de manera espiritualista.
No, entrar en aquesta experiència que també ens diu aquí que Déu és l'únic ple de saviesa, saviesa en el sentit de no de coneixements o de molta ciència, sinó que la saviesa de Déu quina és? És l'amor, és l'amor. I aquesta és l'única saviesa. També entendre bé, no?, que vol dir aquesta saviesa a la qual nosaltres estem convidats, no?, a amarar-nos d'aquesta saviesa, que a vegades no vol dir tenir tres carreres o quatre o cinc, sinó...
És que potser això seria erudició, no li sembla? Potser hi ha gent que és molt erudita, i està bé ser erudit, que té molts estudis, tres carreres universitàries i quatre, jo en conec alguna persona. Però a vegades
però no li
faltaria la saviesa, no?
Que una persona sàvia es veu, es veu,
sí,
de,
sí, sí.
Es nota...
L'actitud, com es nota?
No sé, com pot escoltar a fons una persona que potser sap menys que ella, o com té interès per tot, o com es fia de la paraula de Déu, o com no vol raonar-ho tot, sinó que té una actitud de confiança en l'Església. No sé, jo crec que hi ha moltes actituds d'un home savi, que és diferent d'un home de ciència o d'un home erudit. Si la saviesa és quelcom molt particular.
Alguna cosa
més? Déu voldria marcar, que és per ser bonic que diu aquí, no? Que l'Evangeli ha estat posat a l'abast de tots els pobles, que és, per tant, hi és aquest aspecte d'universalisme de la fe cristiana des dels inicis, que és per a tots els homes, perquè únic Senyor creador de tot i redentor de tots els homes. I després, perquè siguin obedients a la fe, és aquesta, també és bonic de comentar això, no? Que és aquesta obediència de la fe. Perquè la fe... vol dir escoltar, primer que tot, aquesta paraula d'aquesta saviesa, d'aquesta senzillesa, que és el que és capaç d'escoltar, d'aquí de l'obediència, d'escoltar, i després aquell que, escoltant allò que Déu ens diu i ens manifesta, aleshores el que fem nosaltres és acceptar allò que diu Déu, no? És això. La fe no és tant una cosa que m'elaboro jo a mi mateix o descobreixo, sinó que és resposta a lo que Déu m'ha donat. És aquest diàleg. La fe és un diàleg.
Un diàleg i una obediència a aquesta veritat que tots portem a dintre i que també reconeixem la paraula de Déu, que reconeixem els germans, la reconeixem a l'Església. Jo sobretot subratllaria aquest element d'esperança, de confiança, no? El pla de Déu, a vegades, la revelació del pla de Déu s'amaga en el silenci de la història i de les circumstàncies, i a vegades sembla que l'Església té dificultats i hi ha problemes, i això és normal en el camí de l'Església, però els cristians se'ns hauria de caracteritzar més aquesta esperança forta que ve acompanyada amb una alegria, amb una joia, no? Aquest saber que Déu ja està construint els seus plans, encara que a nosaltres ens sembli que la situació pot ser complicada o difícil enmig de la història, que Déu l'Església la porta endavant i nosaltres hem d'edificar també aquest pla que Déu té, no? I hem de col·laborar i hem de fer possible tot el que puguem de part nostra. Sobretot l'esperança, la confiança i aquesta alegria que acompanya la vida del cristià.
Molt bé, doncs passem ja a escoltar la darrera lectura d'aquest diumenge 4 d'Advent, que és l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol primer.
En aquell temps, Déu envià l'àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Natzaret, per dur un missatge a una noia promesa amb un descendent de David, que es deia Josep. I el nom de la noia era Maria. L'àngel entrà a casa d'ella i li digué:
Déu te guard, plena de gràcia. El Senyor és amb tu.
Ella, estorbant sentir aquestes paraules, i pensava per què la saludava així. Però l'àngel li digué:
No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran fill de l'Altíssim. El Senyor li donarà el tron de David, el seu pare. Serà rei del poble d'Israel per sempre i el seu regnat no tindrà fi.
Maria pregunta a l'àngel:
Com pot ser això si jo no tinc marit?
L'àngel li respongué:
L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. Per això el fruit sant que naixerà l'anomenaran fill de Déu. També la teva parenta, Elisabet, ha concebut un fill a la seva edat. Ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes. Perquè a Déu res no li és impossible.
Maria va respondre:
Soc l'esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules.
I l'àngel es va retirar.
10 dies enrere llegíem aquest mateix Evangeli en la solemnitat de la Concepció Immaculada de Santa Maria Verge. Aleshores, la litúrgia ens convidava a fer-ne una lectura mariana. Avui la invitació podria ser a remarcar-ne l'acompliment de les esperances messiàniques de la dinastia davídica en la persona de Jesús de Natzaret, el fill de Maria. I nosaltres som convidats a fer-ne professió de fe. A partir d'ara tenen la paraula. Senyor bisbe, mira, vol intervenir? No, si vol, si no...
Bé, aquí apareix Jesús, el fill de Déu, que neix de les entranyes virginals de Maria. I aquí apareix aquesta virginitat de Maria ben clara. En aquesta pregunta dient com serà això si jo no tinc marit? Aquesta pregunta és estranya amb una noia jueva en aquell moment i en moltes cultures. Això de viure en virginitat, de un compromís per sempre de donar-se al Senyor i no casar-se és estrany en aquella cultura. Per tant, jo veig aquí en Maria un desig que potser el Senyor li ha posat en el seu cor de viure en aquesta virginitat, que vol dir ser del tot del Senyor. I després per això fa aquesta pregunta, no? Com serà això si jo no tinc marit? Per tant, què apareix això? Però, aleshores, Déu, el Senyor, vol aquesta opció en Maria perquè el fill que neix de Maria és el fill que aquell que solament pugui dir pare amb tota propietat a Déu, no? I és aquesta paternitat de Déu, que és des de l'eternitat, que és el Verb i el Fill etern de Déu. I, per tant, el fill de Déu, que neix de Maria amb tota veritat i és home com nosaltres, és el fill de Déu i pot dir pare amb tota veritat a Déu, no? Solament ell pot dir-ho. I, de fet, a l'Evangeli veiem això, veiem com Jesús, quan ensenya el Pare Nostre, diu en la paraula seva, que parlava dient Abba, pare, no? Però, en canvi, també ho diu, però dieu Pare Nostre, ell no diu, ell mai diu el Pare Nostre, vol dir, si només diu Pare, ell sempre diu el vostre Pare i el meu Pare. Jesús distingeix amb això, no?
Sí, jo volia fer una pregunta als ministres ordenats, agafant el fil del senyor bisbe que parla de la virginitat. Jo, que no sóc ministre ordenat, sóc casada, també preguntar-vos, no sé si potser el senyor bisbe o mossèn Xaver, els casats, quin matís té aquesta virginitat, com l'hem de viure... O és diferent del cèlibe? O sigui, els casats també hem de ser verges o no? És una pregunta.
Bueno, jo puc
per fer... Per al·lusions.
Per al·lusions, sí.
Xavier,
per al·lusions i després deixo l'última paraula al senyor bisbe. Però, bueno, per part meva jo el que puc dir és que, en el fons, tant l'experiència que correspon a l'estat del celibat o la virginitat com l'experiència del matrimoni, en el fons, el nucli de l'experiència és la mateixa, o sigui, és Déu el tot de la vida del cristià.
Ser verge voldria dir que Déu és el tot de la vida.
Sí, i en els verges, en les persones consagrades en la virginitat, es manifesta més això, que Déu és l'únic que pot omplir el cor de l'home i de la dona. En aquest sentit, és un missatge també pels matrimonis que han de veure que certament el matrimoni és un signe i és un sacrament de l'Església extraordinari, però que la felicitat, la plenitud, no ve de la criatura, no ve de l'home i de la dona. Per dir-ho de manera més senzilla i fàcil i que tothom ho pugui entendre. O sigui, la plenitud de la vida i la felicitat no se la pot donar un home a una dona o una dona a un home. La dona a Déu. Després es concreta en diversos estats de vida, però una persona en el celibat, en la virginitat, pot ser completament i totalment feliç perquè troba l'amor de Déu i el concreta d'una manera molt real i pràctica. I en el matrimoni, lo mateix, en un altre estat de vida, és una altra vocació, cadascú té el seu camí a la vida i va descobrint que és el que Déu li porta a viure i ha de viure aquest mateix amor de Déu concretat amb unes persones, ja siguin amb el signe del matrimoni o fora d'ell, però l'amor sempre és l'amor de Déu, que és el que hem de viure. Jo diria això, senyor bisbe,
No està ben dit, molt bé, molt bé. També remarcaria això, remarcar que el do de la virginitat, com el matrimoni, però el do de la virginitat el Senyor el dona a alguns, i en aquest cas a Maria el dona, de preparant-la ja per ser la mare virginal del seu fill, no? Ja té aquest, jo crec que té aquest do, no? Aquest do de la virginitat. L'únic que, com deia molt bé el Xaver, tant la virginitat com el matrimoni, tenen sempre aquest aspecte fonamental de la donació. La persona es realitza quan es dona a l'altre, no? Aquest desig interior nostre és de donació a Déu, plenament, i als altres. I en el cas la virginitat també de viure aquesta realitat de, com diu el Papa en les catequesis aquelles, de la dimensió esponsal del cos, no? I és que, clar, en aquest cas, la virginitat de Maria o d'aquells que tenim el do de viure el celibat o la virginitat, l'hem de viure en aquesta donació a Déu, i als altres. Una virginitat o un celibat sense donació és un monstre, per dir-ho així, no? És un monstre.
Però el celibe com ho fa per viure aquesta donació en el cos? Perquè en els matrimonis ja ens queda clar, no? El prevere, el bisbe, quin gest fa o quin és el seu testimoni per oferir aquest cos, per donar aquest cos.
Sí, no? Però el cos no vol dir solament el cos, vol dir tota la persona, ja. En aquest sentit, no? Mm. I en aquest cas ha d'haver una donació total de la persona a la realitat, no vol dir que sigui en la realitat sexual, sinó, però sí que la realitat de la persona, de l'home i la dona, cada la virginitat o el celibat, viscut en donació als altres, no? En aquest cas és viure del tot per a Déu i del tot per als altres.
En aquest cas,
vostè què diria?
Això, de la casada, què digui?
Jo diria que...
Què diria vostè? Respongui's vostè mateixa la
això,
pregunta.
O sigui, jo puc respondre perquè per la meva experiència de matrimoni cristià. Sí. I no, sí, jo crec que jo també per lo que veig, no? Que el prevere, que el bisbe també té aquesta dimensió d'aquesta responsabilitat en el cos, en el sentit de que, clar, ell no, o sigui, no renuncia a una dona perquè no la té com a matrimoni, però en canvi té la dona de la comunitat parroquial, de la diòcesi, no? En aquest sentit sí que ho entenc, no? Però jo crec que això no se'ns ha explicat gaire. Hem entès que el celibat és com que es remarca molt la renúncia. I a mi em sembla que el celibat és un regal. És un regal molt gran perquè no renuncies a res. Al contrari, tens tot. Tens la dona. No la tens com a projecte de vida, com en el matrimoni ho tenim els casats, però també el prevere, també el bisbe té la dona, té la diòcesi, té aquesta... Jo voldria remarcar que el celibat no és cap renúncia, sinó que és molt més que una renúncia, no? O sigui, renuncies a una cosa concreta per tenir-ho tot, no?
I en això aquest està cas, molt bé, aquest aclariment està
bueno,
molt bé.
És una cosa que sí, no? Sembla a mi, no?
Certament.
I Maria ha de viure aquesta experiència. Ella viu el matrimoni, viu la virginitat, viu... Ella, en la seva persona, conflueixen totes aquestes realitats, no? Matrimonial, virginitat, en el sentit de que ja present també aquesta relació home-dona aquí, no?, amb el seu espòs i amb la dona de la parròquia o de la diòcesi.
Molt bé, doncs amb aquestes paraules, la senyora Campi, hauríem de concloure el nostre programa perquè ja hem exhaurit el nostre temps. Hem gaudit moltíssim amb aquests comentaris, amb aquesta litúrgia del diumenge 4 d'Advent, per això que agraïm molt la participació al programa. Senyor bisbe Romà Casanova, gràcies.
Gràcies a vosaltres, una vegada més.
Mossèn Xavier Segura, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I senyora Lourdes Campi, gràcies.
Gràcies.
I també a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, moltíssimes gràcies. Ja saben que ens retrobarem amb vostès diumenge vinent, que és dia de Nadal. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.